els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Fabricació pròpia, no volem perdre de vista el món en el que vivim, el que passa més enllà de les nostres fronteres, i per això saludem a aquesta hora a l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Manuel Manonelles. Què tal, Manuel, com estàs?
Bona tarda, bona tarda.
Molt bona tarda.
De post Sant Jordi.
Què, com va anar ahir?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí, sí.
Vas caminar
ara,
molt?
Ara, massa gent, però esclar, és el que
mira,
volem,
jo, no? Diguem. Manuel, t'haig de dir, no em vaig ni atrevir a trepitjar Passeig de Gràcia.
Ja, ja, ja.
I t'ho dic així, perquè és que...
No, no, jo vaig veure una part del Sant Jordi de Barcelona que sempre genera molta il·lusió, però una certa basarda, sobretot els que som extrarondes, i llavors ja em vaig retirar als territoris de fora d'extrarondes, on també estava petada gent, però com a mínim hi havia la mobilitat, era una miqueta més... Una miqueta més fàcil.
Una miqueta més fàcil.
Sí, sí. I feia... Però en qualsevol cas no va ploure,
no,
bona no hi va haver
notícia,
drama,
sí.
ja va fer la tempesta el dia abans,
sí.
I esperem que en faci moltes els propers dies, però com a mínim el dia de Sant Jordi doncs, va ser relativament tranquil.
Això està bé. Vas comprar moltes roses i llibres o no?
Sí, sí, moltes roses i molts llibres.
Molt bé.
Per tenir tothom content a casa.
Això és
com ha de ser.
Això és important. Tu que ets un home de món.
Això diuen.
T'ha passat mai de viure un Sant Jordi a l'estranger o no?
Uns quants, i a més els he celebrat.
I com se celebra l'estranger el Sant Jordi?
Organitzant la festa.
Tu l'organitzaves?
Sí, jo vaig estar d'Erasmus a Suècia i m'enganxar un Sant Jordi, vaig organitzar un Sant Jordi. Sant Jordi, vull dir, pues allà on vivia... Pues,
sí.
Doncs va ser molt curiós, perquè per qüestions familiars jo sempre he assimilat el dia de Sant Jordi, a part de les roses i dels llibres, amb la xocolata desfeta.
Com? Per què?
Perquè sempre n'hem menjat a casa, jo què sé, és igual.
Tradicions familiars.
Sí, i o gustos particulars, doncs, que t'hi digui. A més, és una cosa molt catalana, perquè enlloc fan la xocolata desfeta com la fem aquí. Total, que això, com que ja fa uns anys, jo no trobava xocolata desfeta com la que jo volia a Suècia, me la vaig fer enviar de casa,
no.
I pràcticament no va arribar, perquè, esclar, com a Correus vam veure un paquet amb uns sobres, amb una pols marró i tot això, em van fent allà i explicar el que era i no sé què, perquè pensaven que era una altra cosa.
Que era una altra cosa.
Que era una altra cosa.
Que bo.
Pues això ho vaig fer a Estocolm, que deu ser el 97 o 98,
sí.
I vaig comprar roses.
Molt bé,
I van fer una festa allà... I van venir bastantes noies, però esclar, jo abans havien de reservar perquè és que si no, no arribàvem les roses. I després ho vaig tornar a fer a Pàdua, que quan estudiava a Pàdua també,
sí.
També xocolatada, també roses i llibres no perquè no arribava, diguem-ne, no? Però en casa d'Estocolm encara vaig aconseguir que em passessin propaganda de turisme de català. I el
molt
vaig
bé.
Allà, vull dir que sí, sí.
Bueno.
Unes quantes les hem intentat doncs, organitzar.
Sí, sí, molt bé. Doncs
no sóc un gran defensor de la festa.
Però escolta, això de xocolata...
Però partim de la base, partim de la base. Hi ha un drac, hi ha una princesa i tal, les coses com han de ser. I el drac és dolent i es mata i tal. Allò és que la princesa sigui molt valenta i també vulgui matar el drac també, però tampoc és que últimament vaig veient unes coses que...
Bueno, aquí ahir ens van reescriure la llegenda,
No, no, que es pot reescriure el que vulguis, però per mi...
La teva llegenda...
És la que és.
I s'ha de compartir amb xocolata.
Però si pot ser, millor.
M'encanta. Escolta, si et sembla, Manuel, perquè és que quan ve Manuel Manonelles és tan interessant tot el que ha viscut el professor Manonelles que moltes vegades ens quedem més amb això, però també tenim ganes d'escoltar-te. Sobretot parlant de Mapa Mundi en general, perquè al món ja hi continuen passant moltes coses dures, molts conflictes continuen encesos. D'aquí uns minuts, de fet, sé que m'ha dit la Harker, diu, el professor Manonelles té ganes de parlar del judici a Donald Trump?
Bueno, no
especialment
que...
o no?
No necessàriament. Té una part morbosa que no sé si és l'hora de parlar-ne, diguem-ne, pel tema dels temes que es tracten, però a veure, és un fet, vull dir, no hi ha precedents d'un judici penal a un expresident dels Estats Units, no? Que a més,
afecti
a dins de campanya i que, sí. A més, veurem com és un país que va canviant molt i potser encara li acaba sortint bé la broma, no? Però diguem-ne, és un fet sense precedents, que més cau en campanya, que a més entra dins tota una dinàmica d'un dels grans problemes que tenim avui en dia sobre les fake news, sobre la realitat, sobre les mentides, que té la seva importància, no? I de fet, com que veig que és l'única opció de que perdi les eleccions, si és que el condemnen, que no tinc clar que el condemnin, doncs suposo que m'agafo aquí, pel bé de la humanitat, no només dels Estats Units, amb que no guanyi les eleccions d'aquest senyor el 5 de novembre, perquè si no, no sé què farem.
Parlem després de Donald Trump, però abans, Manuel, aprofitant que venies avui, Iran-Israel, conflicte que volem analitzar, i m'ha agradat molt, deies tu, amb el cap fred, no? Quina és la situació actualment a la regió?
Home, ara, per sort, doncs, passem uns dies més tranquils, no? Després d'uns dies d'infart, i d'infart no només per la regió, sinó també pel món, no? Amb uns dies de distància, doncs, hi ha una percepció, doncs, el que hem sigut espectadors d'un teatre bastant macabre i perillós, on sembla ser que fins i tot les dues parts han aconseguit una miqueta el que volien. És a dir, s'ha de veure exactament si l'atac que primer fa Israel contra el consulat o la secció consular de l'ambaixada d'Iran a Damasc és un error, cosa que dubtaria que fos el cas. Si no fos un error, quin era l'objectiu, no? I, per tant, amb una dinàmica on el que trobem bàsicament és una confrontació regional cada vegada més important, on Israel té el seu paper, on Iran té un paper creixent, doncs jo crec, doncs, que hem vist una situació que, en el fons, ha sigut desgraciadament, perquè realment ha posat en perill la pau regional, i és una regió que, si es desestabilitza, desestabilitza la resta, doncs aquesta crisi, doncs, sembla ser que ha sigut útil pels dos actors, eh? Hi ha un actor, doncs, que ha aconseguit, doncs, que parcialment es desviés l'atenció que hi havia sobre ell, no? I d'haver-hi una percepció cada vegada més majoritària de ser l'atacant ha passat a ser l'atacat, el cas Israel. I Iran, doncs, ha pogut demostrar, doncs, que té una presència regional important i que va actuant segons això, sense que això desemboqués d'una altra manera, no? Perquè després veus la part del teatre, no? Un atac que després és estrany, no? Perquè si era un atac només per fer un atac, llavors perquè ataques amb 300, diguem-ne, artefactes, no? Fes amb 150, no sé si ens expliquem, no?
Sí.
Però llavors també avises amb 2 hores. I a més també després sabem que l'element clàssic d'un qualsevol atac és l'element sorpresa. Llavors resulta que a la que despeguen els drons, tu ja avises sabent que trigaran 2 hores per arribar i així l'altra part es pot anar preparant amb aquestes 2 hores. També sabem que hi havia tot un conjunt de canals de comunicació, per sort, no? A través de Turquia, a través de Suïssa, doncs per anar traslladant missatges d'Iran a Estats Units i eventualment d'Estats Units cap a Iran, doncs perquè no hi hagués una escalada, no? Però jo ja ho he comentat en diverses ocasions, que imagina't que pel motiu que fos, doncs no s'hagués interceptat algun dels missils balístics. Per exemple, hi havia un missil balístic que se sabia, perquè el van interceptar, que anava contra la seu del Parlament israelià, que en aquests moments estava buida perquè tothom estava als seus búnquers, però imagina't que arriba a impactar allà. Llavors, que Israel hagués pogut, entre cometes, no respondre o respondre com ha respost fins ara, no? Per tant, jo crec que hi ha hagut una part de escenificació, però d'una escenificació extremadament perillosa i, per tant, des del meu humil punt de vista, irresponsable per les dues parts. Sé que hi ha gent que això no li agrada que ho digui, però ho dic perquè és el que penso, i que hem tingut la sort, doncs, que aquesta vegada, doncs, precisament per la por del que podia significar si això escalava, doncs, no només ha sigut l'exèrcit d'Israel el que s'ha defensat, perquè al cap i a la fi Israel el que ha fet és interceptar sobre el 60% dels projectils, el 40% restant els han interceptat les forces aèries britàniques, americanes, franceses i jordanes, i per tant la cosa de moment s'ha quedat aquí. Però, sincerament, trobo que és jugar amb un foc extremadament perillós.
Jugar amb foc, mai millor dit, no? Perquè deies també que ens trobem en aquest context de creixement d'influència regional de l'Iran, no?
Efectivament, i crec que això forma part del guió de tot plegat. És a dir, per una banda, Israel té un interès molt, molt elevat a desarticular aquest poder creixent o aquesta influència creixent a l'Iran, que és molt evident, perquè Iran, doncs, és la força ascendent o una de les principals forces ascendents darrere de Hamas a Gaza, darrere de Hezbollah o de la jihad islàmica, tant sigui a la mateixa Gaza com sigui al Líban i d'altres parts del món, i també sabem que està al darrere dels Houthis o dona suport als Houthis al Iemen, no? Però és que, a més, en aquests últims anys no només s'ha anat reforçant en aquesta dimensió, sinó que hem vist com recentment hi ha hagut un acord de reconeixement diplomàtic, estaven trencades les relacions diplomàtiques entre l'Iran i Aràbia Saudí, en contra del que volia Estats Units, en un context on Xina doncs, cada vegada també més, té més presència a la presó. No? I que segurament era la torna al fet de que s'estigués preparant un possible, abans dels atacs del 7 d'octubre, de l'any passat, un possible acord de pau entre Aràbia Saudita i Israel. No? Però en qualsevol cas, Israel està molt preocupat per aquest pes, pel pes que va guanyant Iran a la regió, i segurament doncs, l'atac al consulat va amb aquesta dimensió, amb intentar generar una situació doncs, que obliga Iran a respondre i, per tant, doncs, a la comunitat internacional per mobilitzar-se, no? Perquè tot el que és Occident doncs, té molt clarament doncs, una posició en contra d'Iran. I, per altra banda, això també, entre moltes cometes, ha obligat a Iran a respondre d'una manera que no havia respost fins ara, perquè Iran i Israel estan en conflictes de fa 45 anys. Iran mai havia atacat directament Israel. Israel sé que havia atacat en diverses ocasions directament Iran. Iran tenia tot aquest mecanisme de proxis, és a dir, de grups afins al voltant d'Israel com una manera de protegir-se. Dir-se, Israel, si tu m'ataques, jo em defensaré amb aquests. No? I per primera vegada, doncs Iran es veu, entre moltes cometes, obligat, perquè ara ja és un actor molt més potent a la regió, a fer aquest atac directe, no? Demostrar aquesta capacitat d'impactar, tot i que alhora ho ha de ponderar doncs, amb les possibles reaccions, i per això avisa, no? Però no és un fet menor, un atac amb 300...
No, és el que tu deies, vull dir, la necessitat que hi havia, no? Mira, si et sembla, Manuel, perquè ens queden 10 minuts, deixem al Pròxim Orient i ens hem apropant cap als Estats Units, però abans parlem de la guerra a Ucraïna, perquè també els Estats Units ara mateix ha enviat un nou paquet d'ajuda militar. Quina lectura hem de fer, no?, d'aquesta acció?
A veure, jo crec que, bàsicament, al final, els Estats Units se n'ha adonat doncs que la situació al front ucraïnès era molt, molt, molt dèbil, i aquí ha tingut un paper central a l'speaker de la Cambra dels Representants, no? Que tot i ser republicà és dels sectors més moderadors, més o menys moderats que queden dins del Partit Republicà, i que de fet ara està rebent molt per part dels sectors més durs del Partit Republicà, doncs, que ha fet tot aquest joc, on han fet aquestes coses molt típicament americanes, on han fet uns paquets, que en el fons és tot un macropaquet, no?, d'ajuda militar a Ucraïna, a Israel i a Taiwan, i s'ha fet de manera doncs, que es pogués debatre i tirar endavant. El que sí que era evident és que o hi havia algun tipus de reacció per part d'Estats Units, o ens podíem trobar en un escenari en pocs mesos on hi hagués un canvi de balança, no?, a Ucraïna, no? I per tant, per molt que políticament el senyor Trump faci la seva campanya al respecte, entenc que tot el que és l'establishment de la seguretat, que és molt important als Estats Units, no?, el complex militar i també industrial, doncs al voltant del Pentàgon doncs, han convençut els certs sectors republicans sobre la necessitat de donar suport a Ucraïna i d'aquesta manera com a mínim estabilitzar la situació, no? Perquè és cert que hem vist doncs, aquestes darrers mesos i setmanes doncs, molta mobilització, sobretot, diguem-ne, oral a Europa, no?, de la necessitat de tot aquest debat al voltant de la militarització, etcètera, etcètera, i de reforçar les condicions d'Ucraïna, però era evident que, per mida, doncs, o hi havia una participació americana, doncs això no canvia. Per tant, això ens torna a canviar un escenari on el que trobàvem en els últims dos mesos semblava doncs, que el front ucraïnès doncs, estava en una situació especialment dèbil i que si no hi havia un canvi doncs, hi podia haver-hi avanços importants per part de Rússia. Sembla ser que això es tornarà a estabilitzar i, clar, a la llarga l'únic que fa és allargar el conflicte, però, per altra banda, doncs, també frenar les ambicions de Putin. No? Per tant, tot queda més en una situació més stand-by, o així veurem, perquè, precisament, si tu acabes veient números, un dels elements, no les primeres setmanes o mesos del conflicte, del 22, però després, si veus que hi ha hagut un cert equilibri entre els dos fronts, és perquè, bàsicament, la inversió que ha fet els dos fronts és bàsicament el mateix.
Mateixa.
No? Estats Units, Rússia, el 23 es va gastar sobre els 100.000 milions de dòlars amb la force bèl·lic, i Ucraïna se'n va gastar menys, però després va rebre un 35.000 i 40.000 milions d'ajuda per part d'Occident, sobretot als Estats Units, però també a Europa Occidental, i quan tu veus que estàs entre els 100 i els 90.000 milions de dòlars, t'imagines, mare de Déu, el que es podria fer amb aquests diners.
Clar,
tots aquests diners invertits per fer el mal, imagina tots aquests diners invertits, ja no només per no fer el mal, sinó per fer el bé, no? Però malauradament és on som en aquests moments i pinta que va pitjor.
Clar, tu tot això vols lligar amb aquest darrer informe del CIPRI, que és l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm, que conclou que la despesa militar actual ha arribat a nivells sense precedents, no? Impulsat justament per la guerra d'Ucraïna i l'atenció a l'Orient Mitjà.
A veure, el CIPRI és l'Institut de Recerca per la Pau més important que hi ha a nivell internacional, i ells de fa molts anys que fan una anàlisi precisament sobre la despesa militar, entenent que la carrera armamentística és un dels principals contribuïdors no tant a frenar conflictes com a generar-los. No? Bueno, aquí podria haver tot un debat sobre si va en una direcció o va en una altra, no? Però el que sí que és evident és que, malauradament, l'any 23 és l'any de més despesa militar en la història de la humanitat, en un context creixent, en un context doncs, que a nivell global ha crescut un 6, un 7%, però que si doncs, vas a alguns aspectes regionals veus que com s'ha disparat aquest creixement, no? I per tant, clar, quan veiem que el 2023 el món es va gastar 2.000... No, és a dir, és que és complicat. 2.443.000 milions de dòlars.
Sí que és complicat.
Amb despesa militar, doncs realment veus que no estem on hauríem de ser, no? Llavors, evidentment, vas als focus i veus que els focus és, sobretot de l'increment, doncs, tot el que sigui Rússia i el seu voltant, Rússia doncs, va incrementar el 23 un 24% de la seva despesa militar, Ucraïna va incrementar tot el que va poder, diguem-ne, va incrementar uns 30 o 40% de la seva despesa, però després veus els efectes col·laterals, no? De tot això, veus com Polònia el 23 incrementa el 75% el seu pressupost militar, no? Perquè quan veu la situació doncs, que s'està donant a la seva frontera, Finlàndia també fa una despesa i un increment molt important, i per tant tu veus que aquest context doncs, genera que es dispari la despesa no només a Europa Oriental, a Europa Oriental de manera més aguda, però tota Europa doncs, incrementa entre un 10 i un 15% en línies generals. Després també veus que la crisi d'Orient Mitjà també dispara la despesa allà, però també veus doncs, que altres zones del món on tradicionalment doncs, hi ha una situació d'una certa tensió, com pugui ser la Xina, doncs el creixement que porta fent la Xina els últims anys, tot i sí que és cert que s'ha frenat una miqueta últimament, perquè també el creixement econòmic s'ha frenat, doncs fa doncs, que el Japó doncs, també mantingui, o el Taiwan, unes polítiques d'increment de despesa. Què vol dir això? Doncs que, malauradament, quan tu et prepares per fer la guerra, moltes vegades l'acabes fent. És a dir, les carreres d'armament, en pocs casos, han contribuït a evitar conflictes. Segurament
bueno,
només hi ha un cas...
Clar, pregunta.
No, només hi ha el cas, prou substancial, perquè si no, no estaríem aquí parlant, que és de la confrontació nuclear durant la Guerra Freda, que segurament, precisament, doncs, la possibilitat de real de confrontació entre els dos blocs, no? I de guerra total, que hagués significat el que hagués significat, doncs va prevenir un possible conflicte entre els dos blocs, no? Però la resta de la història, les carreres armamentístiques sempre ens han dut pel pedregar.
Manuel, anem pel pedregar, perquè ens queden 3 minuts i vull parlar de Donald Trump.
Donald Trump.
Jo crec que podem parlar de Donald Trump.
Sí, home, del Donald Trump es pot parlar. Jo preferiria parlar d'un candidat demòcrata com Déu mana, però es veu que no sé si
jo
és el cas, però resulta que tenim Donald Trump.
No ho entenc, Manuel, o sigui, m'has d'ajudar. No entenc la legislació als Estats Units. O sigui, com un home, perquè ara... o sigui, ell està processat.
Ja, però això no vol dir que...
No vol dir res, que sigui culpable.
Primera, que no l'han condemnat.
Clar.
I segona, que el fet d'estar condemnat a priori no l'eliminaria de ser elegit.
No l'eliminaria de ser elegit.
No. El que sí que està clar, i això totes les enquestes ho diuen, que si ell fos condemnat ara, abans de les eleccions, això tindria un impacte sobre les eleccions. Perquè hi ha una part i una franja dels votants republicans que per molt republicans i per molt pro-Trump que siguin, dins de la psique americana, ells, pues, la condemna generaria doncs, que hi hauria un grup de persones
que
no el podrien votar perquè considerarien que és una persona que no ha actuat correctament. No? Llavors, estem en la típica situació surrealista d'un senyor doncs, que tothom sap que ha fet moltes coses i ara se l'està jutjant per la part contratante de la part contratante de la part contratante. No? Però això també és molt propi de tants i tants casos. No? I en qualsevol cas és un fet sense precedents. És a dir, no hi ha cap precedent d'un judici penal a un expresident dels Estats Units. No? I per tant, només el fet de que sigui sense precedents, això genera una importància sense cap tipus de dubte. Per l'altra banda, és un cas que legalment, pel que diuen els experts, no té cap interès, però curiosament és l'únic cas que ha pogut avançar. Perquè Donald Trump té molts altres casos oberts
i aquest és
que s'han pogut frenar perquè eren casos on es podia fer una apel·lació directa al Tribunal Suprem, llavors el Tribunal Suprem, que recordem doncs, que l'última ampliació la va fer ell fora de temps de mandat, però que se li va acceptar, i per tant hi ha un Tribunal Suprem favorable, polititzat també, a les tesis de Trump, doncs han pogut anar frenant tots els altres processos que hi havia, no? Sobretot vinculat al Capitoli.
Un minut.
I en aquest cas no s'ha pogut fer això, no? Per tant, estem en aquesta situació, que també és un cas bastant morbós, per tot el que afecta, no? D'actrius pornos i tot plegat, però que va molt en la línia de la persona, perquè després és molt curiós com aquest senyor és capaç i té l'habilitat de presentar-se cada dia davant del tribunal i dient, jo estic molt orgullós d'estar aquí, sigui intentant-ho tapar tot, i sembla ser que pels seus votants ho està tapant. És a dir, ell ven que és un atac contra Amèrica, és un assault to America. Dic, no, tu ets el que vas promoure un assault al Congrés, no? I en canvi, no, ell fa servir aquest llenguatge per intentar tapar i sembla que li resulta. Veurem si aquest cas, que és molt complicat, es pot acabar havent-hi una condemna, veuríem quin seria l'impacte, i en qualsevol cas són els americans, per desgràcia, els que decideixen qui és el proper president dels Estats Units.
Quina manera d'acabar. És que és... Manuel Manonelles, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que tinguis bona setmana.
Igualment.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.